Sentirse mal también está bien.
Y detrás radio. Informatiu Matí. Amb Maria Antònia Suau.
Bon dia, són les 8 del matí d'aquest divendres, dia 17 d'octubre, en què destacam que el risc d'entrar en situació de pobresa a les Balears baixa més d'un 26% en un any. Així ho assegura el darrer informe de la xarxa de lluita contra la pobresa i l'exclusió social. D'aquesta manera, la taxa se situa a l'11%, molt per davall de la mitjana estatal, on és del 25%. Aquesta situació, però, no coincideix amb la realitat dels bancs d'aliments i les entitats socials a les illes, que tenen de cada vegada més persones. Aquestes organitzacions han identificat, a més, un canvi de tendència. El nombre d'usuaris no baixa durant la temporada alta com era habitual. Gustavo Gómez és el coordinador de Càritas Eivissa.
Pues tenemos personas que durante el año o en invierno pues vienen a buscar alimentos, y en verano, pues aunque estén trabajando, pues tienen que reforzar esa alimentación, porque tienen que dedicarle sobre todo pues una gran parte de lo que ganan al tema de la vivienda, de los alquileres.
El preu de l'habitatge, per tant, és un dels factors que fa incrementar la vulnerabilitat de la població, tot donant parlant en un informatiu en què destacam també altres qüestions. Segons la Societat de Taxació TINSA, les Balears és la segona comunitat autònoma on més s'encareixen els preus dels habitatges respecte de fa un any.
Són dades del tercer trimestre d'aquest 2025. La pujada de preus ha estat d'un 14,4% interanual, només darrere de la Comunitat de Madrid. De fet, fa 20 anys que no es veia una acceleració de preus a aquest ritme a les Balears.
I precisament d'aquí a una hora i mitja està prevista el tercer intent de desnonament de Sucaina i els seus tres fills, que viuen a un pis del barri de Songoleu, a Palma, d'aquí una estona, i serem en directe.
Aquesta família denuncien que també els han forçat a partir en diferents ocasions.
Ha habido provocaciones, ha habido amenazas, ha habido denuncias falsas de ellos a mí, como que yo le he pegado, todo eso para que me presionen para salir. Incluso me intentaron forzar la cerradura para poder salir, para que ellos se metieran dentro y a mí sacarme.
Varen entrar a viure en aquest habitatge quan era propietat d'un fons voltor. Després d'un parell de canvis de propietat, sempre entre fons voltor, un veïnat de la mateixa finca va comprar el pis ara fa 2 anys.
I continua oberta la investigació de l'operació contra el narcotràfic a Son Bany, a Palma. De moment, la Policia Nacional ha detingut al manco 5 persones.
Un d'ells és el Vito, un dels caps del poblat i el principal investigat. Durant la batuda d'ahir es varen escorcollar 5 domicilis i varen localitzar 4 punts de venda de droga.
I la notícia econòmica del dia és el fracàs de l'OPA del BBB. El Sabadell només ha aconseguit el 25% del capital.
Aquest percentatge se situa en fora del 50% que el banc s'havia proposat com a objectiu. D'aquesta manera, s'acaba un procés que ha durat d'avers un any i mig. Carlos Torres és el president del BBVA.
Quiero agradecer a los accionistas de Banco Sabadell que han mostrado su apoyo al proyecto de unión, a los accionistas de BBVA por su respaldo constante y al equipo del banco por el gran trabajo realizado a lo largo de todo el proceso.
Torres donarà explicacions avui i, de moment, descarta dimitir.
I dels tribunals, el jutge del Suprem ha decidit mantenir en llibertat Koldo García, exassessor de l'exministre José Luis Ábalos.
Ábalos ha comparegut davant el jutge, però s'ha negat a declarar. Es manté la prohibició de sortir del país, la retirada del passaport i la compareixença en seu judicial cada 15 dies.
I en els esports, el porter del Reial Mallorca, Leo Román, ha deixat clar i vetres que el vestidor confia plenament en el tècnic Jagoba Arrasate. Joan Gabriel Bausà, bon dia.
Molt bon dia, l'Eivissa, que assegura que hi ha unió dins l'equip i que tots els jugadors creuen en la idea de l'entrenador malgrat la mala dinàmica dels darrers partits. Per altra banda, la migcampista mallorquina del Barça, Patrick Guijarro, estarà 12 setmanes de baixa després de patir una fractura per estrès de l'escafoide del peu dret. El Sant Jordi no podrà disputar el seu camp al partit de Copa del Rei contra l'Osasuna. Finalment, haurà de jugar a Son Malferit. En bàsquet, avui comença la jornada a la primera fet i serà el torn de 2 representants balears. A les 20:45 el Palme Bàsquet visitarà la pista del Leima Corunya i a les 9 del vespre l'Èstia Menorca jugarà a la pista del Palència. I el Saló de la Fama del Bàsquet Espanyol ja té 9 integrants a la 5a promoció i entren noms com el balear Rudi Fernández, entre d'altres.
I tancant la portada amb el temps, avui començarem la jornada amb sol, però quina previsió s'espera per la resta del dia? Pedro Roger, bon dia.
Bon dia, així és. Avui, a primeres hores del dia, tindrem unes condicions molt tranquil·les i també moltes ullades de sol. Però aquest panorama canviarà aviat. A partir del migdia, primeres hores del capvespre, es començaran a formar núvols de desenvolupament arreu de les illes i aquests, de forma local, ens podran deixar alguns ruixats. Com dèiem, no plourà arreu, però allà on descarreguin, ho podran fer en certa intensitat. Això sí, a darreres hores del dia, començarem a tenir un panorama bastant més tranquil. El vent bufarà flux, ho farà de llevant i això permetrà que no tinguem gaires complicacions en el mar. Això sí, al nord del territori sí que podrem veure encara qualque redol de maror. I tot això estarà acompanyat per un termòmetre pràcticament sense canvis respecte d'ahir, esperant que els valors més elevats d'avui tornin a girar entre els 22 i 26 graus aproximadament. Això sí, en vista demà encara no acabarà de fer net. Durant les hores centrals de dissabte, aquests ruixats de caràcter local encara podran fer acte de presència. Serà a partir de diumenge que tinguem ja unes condicions bastant més tranquil·les. Ara mateix tenim a les Pitiuses 15 graus a Santa Gertrudis i de 8 a Eivissa. A Mallorca 12 graus a Petra, 14 a Sonserra de Marina i 16 a Felanitx. I a Menorca 12 graus a Ferreries i de 7 a Es Castell.
Són temperatures d'ara quan són les 8 i 6 minuts. En Rafa Andrés, el control tècnic, i Antoni Escanelles, Cristina Boussà i Aina Morales continuen.
Informatiu matí. IB3 Ràdio.
La taxa de pobres a les Illes Balears ha baixat més d'un 26% en un any fins a situar-se en l'11% el 2024, segons les darreres dades de la xarxa de lluita contra la pobresa i l'exclusió social. Un indicador per davall de la mitjana estatal que supera el 25% de les persones en aquesta situació. La radiografia, però, no reflecteix el dia a dia dels bancs d'aliments i les entitats socials de les Illes, unes organitzacions que, a més, han identificat un canvi de tendència en els darrers anys. Solien registrar un augment important d'usuaris en temporada baixa, però ara es mantenen per l'estil durant els 12 mesos de l'any.
La gent sol·licita alimentació i acompanyament durant tot l'any, fins i tot durant l'estiu, que és quan hi ha més feina. De fet, l'àrea d'extrema vulnerabilitat de la Creu Roja afirma que és un tema estructural i que la demanda no va lligada a la finalització de temporada turística. També ho demostren les xifres de Mallorca sense fam, que aquest passat setembre van atendre 699 famílies, molt semblant a les 742 de l'abril. I precisament és la mateixa situació que narra el coordinador de Càritas a Eivissa, Gustavo Gómez, explica que la Pitiusa del Nord, on l'entitat ha atès 2.300 persones enguany, el problema de l'habitatge té un paper clau en aquesta equació.
Todo esto, pues comparado con los salarios, que ha crecido bastante menos, pues el coste de la cesta de la compra y tal, pues sí, pues tenemos personas que durante el año o en invierno pues vienen a buscar alimentos y en verano, pues aunque estén trabajando, pues tienen que reforzar esa alimentación porque tienen que dedicarle sobre todo pues una gran parte de lo que ganan al tema de la vivienda, de los alquileres.
Es per això que Gómez demana que les institucions prenguin mesures.
Hace falta mucho más inversión tanto en lo que son viviendas, digamos, normalizadas como en centros de acogida para personas sin hogar y ahora yo creo que se van poniendo mimbres, pero llevamos un retraso muy importante de muchos años en esta problemática.
També han detectat un increment de problemes de salut mental entre les persones que viuen un moment d'incertesa econòmica. Això és perquè el fet de no saber si els apujaran el preu del lloguer, si els faran fora o si el mes que ve tindran feina, té un impacte negatiu en la salut mental. La psicòloga i membre del grup d'investigació i atenció psicològica en l'àmbit social del COPIP, Maria Ascensión Álvarez, explica que és una de les principals fonts d'estrès crònic.
Això provoca un desgast i un esgotament físic i mental. Aquesta persona no descansa. Els nivells de cortisol augmenten, els nivells d'ansietat augmenten i això se tradueix en insomni, en irritabilitat, en tristesa, en apatia i amb un sentiment de perdre's control.
Per fer-li front, recomana adoptar una mirada sistèmica perquè és un problema social, no només individual.
El preu de l'habitatge és un dels factors que fa incrementar la vulnerabilitat de la població. Mm. Una crisi d'accés a l'habitatge a les Balears que no només no millora, sinó que s'agreuja. A més de tenir una de les mitjanes més elevades d'euro al metre quadrat, també és la segona comunitat autònoma on més s'encareixen els preus respecte de fa un any. Segons les dades publicades per la Societat de Taxació TINSA, corresponents al tercer trimestre del 2025, la pujada ha estat d'un 14,4% interanual, només darrere de la Comunitat de Madrid. Fa 20 anys que no es veia una acceleració de preus a aquest ritme a les Balears.
I al conjunt d'Espanya, l'habitatge té un preu mitjà de 2.000 euros al metre quadrat, mentre que a les Balears és de 3.500. Només a les Illes i a la Comunitat de Madrid, els preus actuals estan per damunt dels de la bombolla immobiliària. També ha anat a l'alça el ritme de creixement, explica Cristina Arias, directora del Servei d'Estudis de TINSA.
En el caso de Baleares hay una sensibilidad de precio notoria, ¿no? Porque estamos viendo unas tasas de variación de los precios en máximos de las últimas dos décadas, ¿no? Nos tendríamos que remontar a 2005 en la serie histórica de esta comunidad para ver tasas de crecimiento reales de esta magnitud.
TINSA també calcula la taxa d'esforç teòric anual, és a dir, quin percentatge de la renda d'una llar mitjana s'hauria de destinar a pagar una hipoteca tenint en compte els actuals preus de l'habitatge. A les Balears s'hi hauria de dedicar el 50% de la renda, mentre que al conjunt d'Espanya només el 35%. Això fa pensar, diu Arias, que el mercat de l'habitatge a les Illes es dirigeix més a estrangers amb alt poder adquisitiu.
Hay un alto porcentaje de compraventas de alto poder adquisitivo, probablemente relacionadas con el mercado vacacional o con compras de no residentes o extranjeros que tienen un salario mayor que el salario medio en España.
L'oferta, explica, no pot assumir una demanda que té una elevada competència entre usos residencials, vacacionals i d'inversió.
I avui està previst que el tercer intent de desnonament de Sucaina i els seus tres fills viuen a un pis del barri de Songoleu a Palma i no tenen alternativa ara mateix.
Hi varen entrar a viure quan era propietat d'un fons voltor. Després d'un parell de canvis de propietat, sempre entre fons voltor diferents, fa dos anys que un veí de la mateixa finca els ha comprat el pis. Segons Sucaina, des de llavors han intentat desnonar-los o forçar-los a partir en diferents ocasions.
Ha habido provocaciones, ha habido amenazas, ha habido denuncias falsas de ellos a mí, como que yo le he pegado, todo eso para que me presionen para salir. Incluso me intentaron forzar la cerradura para poder salir, para que ellos se metieran dentro y a mí sacarme.
Segons explica una jutgessa, s'ha negat a demanar un informe de vulnerabilitat a l'oficina antidesnonaments. Lamenta que la propietat al·lega que ella té capacitat de llogar un altre habitatge, cosa que nega. Assegura que està separada del pare dels seus fills, tot i que hi manté bona relació. Ara estudia per mirar de trobar una feina.
Que yo he trabajado de interna, he trabajado de limpieza, he trabajado de todo lo que me ha salido. Pero claro, no puedo avanzar, porque si no tienes un título tampoco puedes avanzar mucho. Tengo tres niños, uno de 5 años, uno de que va a ser 4 y uno de un año y medio. Es una situación que no tengo dónde ir.
El Sindicat d'Habitatge de Palma ha convocat una concentració a les 8:30 davant el número 76 del carrer de Tomàs Rullant per mirar d'aturar aquest desnonament de Sucaina i dels seus tres fills.
I serem en directe aquí a l'informatiu matí. Davant la crisi de l'habitatge, el govern construirà 18 pisos de protecció oficial al barri de Sasserra, Sant Antoni de Portmany i Eivissa. Es preveu que les obres comencin l'any que ve, la primera promoció que l'IBAB impulsa en aquest municipi en els darrers 15 anys. El conseller d'Habitatge, José Luis Mateo, destaca que aquesta promoció es beneficiarà del nou procediment express incorporat per l'executiu i que inclou que les promocions d'habitatge públic podran declarar-se d'interès autonòmic per obtenir una tramitació abreujada.
Se trata de conducir todos los proyectos de vivienda pública a través de la declaración de interés autonómico, como si fuera la construcción de un centro sanitario o de un centro educativo, porque, insistimos, dada la situación de emergencia habitacional, es prioritario contar con vivienda para los ciudadanos residentes en las Islas Baleares, y concretamente también, como no puede ser otro modo, para los residentes en este municipio, que esperamos que sean los principales destinatarios.
Son ahora las 8:13.
Vuelve la Fira Marinera en el emblemático Port d'Andratx, días 18 y 19 de octubre. Todo un fin de semana dedicado al mar, con stands náuticos, venta de embarcaciones de segunda mano, mercado artesanal, gastronomía marinera, exposiciones, actividades deportivas, actividades infantiles y mucho más. Encuentra toda la programación en redes sociales. Organiza Ayuntamiento d'Andratx, colabora Ports IB y Club de Vela del Port d'Andratx.
Informatiu matí. L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio.
El sistema educatiu de les Illes ha crescut de manera significativa en la darrera dècada. Segons l'anuari de l'educació 2025 elaborat per la UIB i per la Fundació Guillem Cifra de Colònia, a les Balears hi ha 20.000 alumnes més ara que el curs 2015-2016. Ja en són gairebé 200.000 si tenim en compte totes les etapes no universitàries. Una de les dades més cridaneres de l'estudi és l'augment de l'alumnat estranger, que ja representa el 19% del total, una xifra molt superior a la mitjana estatal. Fa només 10 anys aquest percentatge era del 13,7%, Marta Puyalto.
L'alumnat dels centres públics continua sent majoritari, amb més de 127.000 infants. L'estudi també destaca una baixada en la ràtio d'alumnes per professor. El curs passat en van contractar un 6,7% més i en una dècada se n'han contractat 5.000 més. Pel que fa a la repetició de curs, les dades es mantenen estables, tot i alguns canvis puntuals. Ha augmentat lleugerament a 6è de primària, però ha disminuït a 3è d'ESO. La taxa de finalització de l'educació obligatòria se situa en el 87,5%, lleugerament per sota de la mitjana estatal. En general, ells repeteixen més que elles i els centres privats no concertats i l'illa de Menorca registren els índexs de repetició més baixos. Ruth Garí és una de les autores d'aquesta anàlisi.
A 16, les dones van presentar millors taxes que els homes en totes aquestes etapes, especialment les de batxillerat, amb 14 punts de diferència. I llevat dels cicles formatius de grau bàsic, on els homes van tenir una major taxa de finalització dels estudis.
L'anuari de l'educació també incorpora la ponència del catedràtic de la Universitat Autònoma de Barcelona, Antoni Verger, que proposa abordar les desigualtats educatives entre centres amb la creació de zones educatives. Verger posa l'accent en la importància de compartir coneixement entre centres i els recursos de l'administració per tal de fer front als nous reptes socials i educatius de forma conjunta.
No és senzill, perquè comporta un canvi cultural, és a dir, que aquelles escoles que ja els hi va bé a nivell de resultats educatius s'impliquin amb les escoles de la mateixa zona que no els hi va tan bé, que se sentin responsables i d'aquesta manera reforçar aquest principi d'inconvenció, no? El que passa al conjunt també m'afecta a mi, encara que no sigui un problema directe de la meva institució.
Un altre estudi de l'anuari destaca l'elevat grau d'inserció laboral de la UIB. Un 83% dels graduats estan afiliats a la Seguretat Social 4 anys després de titular-se, una xifra que supera la mitjana estatal.
I l'Associació en Defensa de la Sanitat Pública a les Balears denuncia que el programa de detecció precoç del càncer de mama tan sols té una cobertura del 20%. L'entitat assegura que són unes xifres de participació baixes si es té en compte que els programes de prevenció són efectius quan superen una cobertura del 70%. La plataforma més demana transparència a la Conselleria de Salut per evitar les errades ocorregudes amb els cribatges d'Andalusia. És la reivindicació que fa l'associació quan falten pocs dies per a la celebració passat demà del Dia Mundial contra el Càncer de Mama.
El metge de família i vocal d'atenció primària de l'entitat, Manuel Aranda, explica que el programa de detecció del càncer de mama, com el de colon, requereix una important infraestructura. Segons Aranda, la baixa cobertura del programa a l'arxipèlag és perquè no totes les dones entre 50 i 69 anys reben la carta per participar-hi, i no totes les que la reben hi participen. Aranda diu que s'ha de fer una feina de repesca en declaracions a IB3 Ràdio.
Porque no es solamente decir que se va a hacer un programa, es que necesita una estructura de gestión muy potente, que es precisamente lo que ha fallado en Andalucía. Una mujer con un resultado sospechoso la tiene que citar antes de 2 semanas. Una mujer con un resultado dudoso se la tiene que citar antes del mes. Eso es lo que dicen los protocolos.
¿Y por qué creen que es importante? Pues mira, porque siempre hay esa posibilidad y se donan casos que a partir de 69 també hi ha càncers de mama. És a dir, les mamografies surten positives.
Tant Bosch com Pedro Berruezo, Mateu Bosch com Pedro Berruezo, responsables de les federacions de jubilat de Comissions Obreres i UGT, respectivament, demanen fer mamografies per detectar de manera precoç la malaltia en dones de més de 69 anys. Bosch diu que l'edat s'hauria d'ampliar entre els 45 i els 74 anys, tal com marca la Unió Europea. Les paraules de Bosch les acabàvem de sentir fa just una estona. El president de l'Associació Espanyola contra el Càncer és José Reyes. Veu amb bons ulls que s'ampliï l'edat de cobertura del programa de detecció precoç, però puntualitza que el sistema públic ha de poder assumir l'increment de feina extra. La decisió, apunta, s'ha de prendre segons criteris tècnics.
Però jo crec que s'ha de calibrar molt bé el fet de si es volgués prendre una decisió d'aquest tipus tal vegada fer una dotació extra, una dotació suplementària de personal, de mitjans. Si no tens aquests mitjans, aleshores no pots plantejar-te segons quins moviments, perquè en realitat està generant una falsa sensació de seguretat.
El doctor Reyes també llança un missatge de calma. Si les dones es fan els controls des dels 50 als 69 anys, tenen un nivell de seguretat força important.
I els metges han convocat 4 jornades de vaga per protestar contra la reforma de l'Estatut Marc. Serà els dies 9, 10, 11 i 12 de desembre a tot l'Estat. Els sindicats han entregat una carta a la ministra, Mònica García, en la qual reclamen continuar negociant el text. També han organitzat una manifestació a Madrid dia 15 de novembre, que començarà davant del Congrés dels Diputats i que acabarà a la seu del Ministeri de Sanitat.
Aquestes aturades arriben després de 2 jornades de vaga, al juny i a l'octubre, en què els metges han reivindicat un estatut marc propi per a la seva professió, separat de la resta de professionals sanitaris, ja que consideren que les característiques laborals que tenen no són les mateixes. Ho explica Carles Recasens, president del Col·legi de Metges.
En aquestes condicions tremendament desfavorables, no?, i davant d'aquesta discriminació respecte a la resta de col·lectius, el col·lectiu metge el que demana és aquest acord singular que fa que la nostra professió es diferenciï respecte de la resta, en quant a responsabilitat, en quant a formació, no? Hi ha tota una sèrie de reivindicacions que de totes des dels col·legis creiem més que necessàries i més que merescudes.
La ministra de Sanitat, Mònica García, ha reconegut que encara queden detalls per negociar sobre el nou Estatut Marc.
De la misma manera que no le pedimos tampoco a un pediatra que atienda a un paciente de 80 años, ni a un geriatra que atienda a un neonato, creo que tenemos que ser lo suficientemente rigurosos para saber cuáles son las competencias de cada una de las áreas que ejercemos dentro de nuestro ordenamiento jurídico.
Escoltau l'informatiu matí. TV3 Ràdio.
I ho dèiem als titulars. La Policia Nacional ha detingut al manco 5 persones en la darrera operació contra el narcotràfic a Son Banya, a Palma. Un d'ells és el Vito, considerat un dels caps del poblat i el principal investigat. La batuda va seguir, però la investigació continua oberta i no es descarten més arrestos.
Varen participar en el dispositiu gairebé un centenar d'agents i varen escorcollar 5 domicilis que estaven interconnectats entre ells per dificultar les tasques dels agents. Durant l'operació varen localitzar 4 punts de venda de droga i varen trobar cocaïna, cannabis, haixix, Viagra líquida i dopes en efectiu. Alejandro Becerra és el portaveu de la Policia Nacional i explica que la investigació ha estat declarada secreta.
Por ahora hay 5 detenidos. La causa está declarada secreta y por lo tanto no podemos dar más información. En total, cerca de un centenar de agentes han participado en el dispositivo.
Un dels 5 detinguts també està implicat en la macrooperació Manso en Roqueval contra el bloqueig de capital del narcotràfic que va esclatar a l'agost i que encara continua.
I la campanya de major risc d'incendis ha tancat amb 60 registres i amb 16 hectàrees cremades. Només el foc de Sant Antoni de Portmany va passar al nivell 1 perquè estava a prop de zones habitades. El conseller d'Agricultura, Joan Simonet, ha destacat que ha estat un bon any si ho comparam amb la situació que s'ha viscut a la península com temporades anteriors a les Balears.
És important la col·laboració ciutadana que s'ha tingut, la col·laboració ciutadana que s'ha té, que tot d'una mos avisa, i crec que cada vegada està més conscienciada en el perill que representen els incendis forestals. Això és molt d'agrair, i els resultats són aquí.
La majoria dels focs, un 96%, han estat provocats per negligències, accidents o han estat intencionats. I és la notícia econòmica del dia. El BBVA ha hagut de reconèixer el fracàs del seu intent d'OPA sobre el Banc Sabadell i no ho tornarà a intentar. Ara reprendrà el pla de retribució i avui els seus màxims dirigents explicaran els detalls d'una significativa recompra d'accions.
Una operació que farà la primera passa el 31 d'octubre, tot perquè el BBVA només ha aconseguit el 25% de les accions del Banc Català. Aquest percentatge se situa molt en fora dels 50 que s'havien proposat com a objectiu i dels 60 que havien arribat a especular en els darrers dies. D'aquesta manera s'acaba la batalla bancària que ha durat de més un any i mig. Carlos Torres, president del BBVA.
Quiero agradecer a los accionistas de Banco Sabadell que han mostrado su apoyo al proyecto de unión, a los accionistas de BBVA por su respaldo constante y al equipo del banco por el gran trabajo realizado a lo largo de todo el proceso.
Avui Torres ha dit que donarà explicacions del pla de recompra d'accions i així, d'aquesta manera, el banc amb seu a Bilbao preveu repartir 36.000 milions d'euros entre els seus accionistes fins a l'any 2028.
I ja hi ha hagut les primeres reaccions i anàlisis que s'han produït, Toni, a través de les xarxes socials.
Com, per exemple, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha celebrat el desenllaç d'aquesta OPA que considera que confirma el que sempre ha defensat, un sistema bancari adaptat a la realitat catalana i al seu teixit empresarial. El Ministeri d'Economia, Comerç i Empresa, per la seva banda, també ha transmès el seu total respecte de la decisió dels accionistes del Sabadell i també han expressat la seva satisfacció les patronals catalanes, Foment del Treball i PIMEC, que celebren el manteniment del Banc Català.
Informatiu Matí. Esports.
Manquen uns segons per arribar a les 8:25, encetem els esports i ho fem parlant, Juanga, del porter del Reial Mallorca, Leo Román, que ha deixat clar i Betres que el vestidor confia plenament en el tècnic, Jagoba Arrasate.
L'Eivissanc assegura que hi ha unió dins l'equip i que tots els jugadors creuen en la idea de l'entrenador, malgrat la mala dinàmica dels darrers partits. Román ho té clar, Arrasate és la persona indicada per capgirar la situació i tornar al Mallorca al camí dels bons resultats.
Sobre todo un grupo humano muy bueno, que creo que eso hay que destacarlo. Y luego, bueno, al final nosotros confiamos en él, confiamos en su idea y vamos a muerte con lo que él diga. Y creo que esa es la forma de que vaya bien, porque somos muchos jugadores los cuales tenemos que ir en sintonía con él para ponérselo a él también más fácil. Y una vez se lo pone más fácil a él, también es mucho más fácil para nosotros.
El Sevilla-Mallorca jugarà demà, però la jornada primera començarà avui a les 9 del vespre amb el partit Oviedo-Espanyol, que dirigirà l'àrbitre mallorquí Mateu Busquets. La migcampista mallorquina del Barça, Patrick Guijarro, estarà 12 setmanes de baixa després de patir una fractura per estrès a l'escafoide del peu dret. Guijarro es va lesionar durant el segon partit de la Champions contra la Roma i els serveis mèdics del club han confirmat que no tornarà als terrenys de joc fins al gener del 2026. I la portera mallorquina i companya de Guijarro, Catacoll, va renovar dilluns amb el Barça i aquest dia és a Mallorca per participar a l'Est Girls Cup. I ha parlat de tot abans que la nova seleccionadora Sònia Bermúdez ofereixi la seva primera llista. La mallorquina es troba molt satisfeta per la seva renovació amb el Barça fins a 2029.
Així com van dir que me volien renovar, no ho vaig pensar, no vaig dubtar. Al final, es veu sent bé. Ho vaig dir allà, no? Me sent ja com que meva. Bueno, jo que sempre sigui a Mallorca, no? Però me sent com si estigués a casa meva. Tenim un grup increïble de jugadores. Han fet una pinya increïbles a tots els joves, no? Crec que això també és molt important, si t'ho gusta a un equip, i a part d'això, a nivell futbolístic, crec que no fa falta dir res, no? O sigui que ho tento d'allà i orgullosa de que m'hagin dit que me volien fins al 2029.
I el Sant Jordi no podrà disputar el seu camp al partit de Copa del Rei contra l'Osasuna. Ahir representants de la Federació Espanyola van inspeccionar les instal·lacions i van determinar que el camp no compleix tots els requisits per acollir l'enfrontament. Finalment, el partit entre Sant Jordi i Osasuna, previst per el 29 d'octubre, es jugarà al camp de Sant Malferit. El president del Sant Jordi, Jaume Gelabert, ha expressat la seva decepció, però també la seva il·lusió per viure un partit històric per al club.
El Sant Jordi ja no ha res a discutir, ja no és impossible i juguem a Sant Malferit. Tu, perquè no te pots fer ni idea, hem estat fent una feinada, però fiat, no hem de fer la que m'arriba, no? A fer feina perquè estigui en les millors condicions i puguem fillar tota la gent que vol venir. Posem un servei de bus, posem el que sigui, perquè tots els millors dies se puguin destrossar a Sant Malferit.
I l'Eivissa continua preparant el partit de diumenge davant del Reial Múrcia. Un dels capitans de l'equip, Josep Senyer, assumeix que la imatge de l'equip el passat diumenge en la derrota Clara Torremolinos va ser preocupant. Sap que si la mala dinàmica continua, el primer que marxarà serà l'entrenador, però creu que hi ha qualitat per revertir la situació.
Sempre el que es canvia primer és l'entrenador, evidentment, perquè no podem canviar, no es poden canviar 25 jugadors. La culpa, diguéssim, per dir-ho així, és de tots. Es parla que tots estem a dins del mateix barco, que ningú surti perquè serà pitjor. Ja et dic, hi ha molta unió dins del vestidor, tant amb cos tècnic com els jugadors, i això, la voluntat de tots és tirar la situació endavant.
I en bàsquet avui comença la jornada a la primera FEB i serà el torn de dos representants balears. A les 20:45 el Palmer Bàsquet visitarà la pista de l'Eima Corunya. L'equip mallorquí tornarà a competir després d'haver descansat la darrera jornada. Escoltam el seu tècnic Marco Justo.
Jugamos contra uno de los cuatro que todos tenemos en la cabeza, que son uno de los claros aspirantes al ascenso, diría que directo. Sabemos perfectamente de la dificultad del partido, no solo de este, y vamos con la única idea de competir al máximo y competir hasta el último segundo para llevarnos la victoria de Coruña.
I a les 9 del vespre l'Èstia Menorca jugarà a la pista del Palència. Javi Zamora, entrenador de l'Èstia.
Un partido que se antoja muy complicado, como todos en esta liga, ante uno de los que seguramente sea candidatos a volver a la Liga CB. Tendremos que estar muy serios en el trabajo de salida de presión, de controlar a sus anotadores.
I ja per acabar, el Saló de la Fama del bàsquet espanyol ja té nous integrants. A la cinquena promoció hi entren noms com el balear Rudy Fernández, entre d'altres.
Gràcies, Juan Gas, segons per arribar a les 8:30.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
I són ara les 8:30, repassant quines seran les claus d'aquest divendres, Dia Internacional de l'Erradicació de la Pobresa. El risc d'entrar en aquesta situació a les Balears ha baixat més d'un 26% en un any i se situa en l'11%, segons el darrer informe de la xarxa de lluita contra la pobresa i l'exclusió social. Aquesta situació, però, no coincideix amb la realitat dels bancs d'aliments i les entitats socials a les illes, que tenen de cada vegada més persones.
A més, han identificat un canvi de tendència. El nombre d'usuaris no baixa durant la temporada alta com era habitual, sinó que es manté durant tot l'any. Ho atribueixen en part a la crisi d'habitatge que obliga els usuaris a destinar més doblers a pagar un lloguer.
I això quan hem sabut que les Balears és la segona comunitat autònoma on més s'encareixen els preus dels immobles respecte de fa un any, segons indica la societat de taxació TINSA.
Són dades del tercer trimestre d'aquest 2025. La pujada de preus ha estat d'un 14% interanual, només darrere de la Comunitat de Madrid. De fet, fa 20 anys que no es veia una acceleració de preus a aquest ritme.
N'hem parlat a l'informatiu matí d'avui i a les 8:45 serà el torn de la informació de cada illa amb les desconnexions insulars. A Menorca adquireix més de 3.000 sensors per obtenir informació a temps real de tot el que succeeix a l'illa. Excel Camarasa, bon dia.
Bon dia, la majoria són comptadors intel·ligents d'aigua que permeten detectar tot d'una si hi ha un excés de consum o una avaria i, en conseqüència, actuar de manera immediata. També s'han comprat un centenar de dispositius per a controlar el pas de vehicles i sensors d'aparcament, 75 per al pas de persones i bicicletes, 15 càmeres intel·ligents i una desena de sensors per a papereres, com a prova pilot per millorar el reciclatge. Una iniciativa que forma part del projecte Menorca Smart Island, que té per objectiu obtenir informació a temps real per millorar la sostenibilitat de l'illa.
I a Mallorca, el govern es compromet a dur aigua potable de qualitat a Manacor 2 anys màxim. Toni Mateu, bon dia.
Bon dia. I per assolir aquest objectiu històric, l'executiu ha anunciat la licitació de les obres de la xarxa d'aigua en alta per valor de 21 milions d'euros i que farà que l'aigua arribi a la capital del Llevant des de Petra. Recordem que només el veïnat de les Barriades de Savolta i de Serralt disposen en aquests moments d'aigua de qualitat d'ençà de l'any 2023, quan l'Ajuntament va construir una planta potabilitzadora pilot.
I a Eivissa, experts proposen denunciar per la via penal els responsables dels grans iots que rasen praderies de Posidònia. Esther de Miguel, bon dia.
Bon dia, és una de les propostes que va sortir ahir del Fòrum Marí d'Eivissa i Formentera. Segons l'investigador i criminòleg Esteban Morel, això permetria, per exemple, confiscar les embarcacions. Opina que les sancions administratives no sempre són suficients i argumenta que, tot i que la legislació contempla sancions que poden arribar als 2 milions d'euros, la multa màxima imposada fins ara és de 60.000 euros.
I dedicarem l'entrevista d'avui a parlar del català a la justícia de les Illes, però abans faim una sortida a l'exterior.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
I és que en aquesta hora, a les 8:30, està previst que comenci una concentració per intentar aturar el desnonament de Sucaina i els seus tres fills a un pis de la barriada de Sant Goleu de Palma. En aquesta hora connectam amb el número 76 del carrer de Tomàs Rullán, on està previst el desnonament. Allà hi ha Aina Morales. Aina, bon dia.
Bon dia.
Quina és la situació en aquesta hora i com s'ha arribat en aquest punt?
I doncs, aquesta hora va creixent l'expectació en aquest carrer. Hi ha una desena de policies nacionals que custodien la porta d'entrada del bloc de pisos del carrer 76, del número 76, volien dir, del carrer Tomàs Rullán. A dins, a les 7 del matí, segons compten alguns activistes del Sindicat de l'Habitatge, han entrat 4 policies nacionals més per iniciar el procés de desnonament de Sucaina i els seus 3 fills que viuen en aquest bloc de pisos. En aquesta hora és gairebé impossible que hi hagi algú al carrer que no sàpiga d'aquest desnonament.
Vecino, despierta, desahuciaré tu puerta. Vecino, despierta, desahuciaré tu puerta.
Amb un megàfon, en crits i mamballetes, els activistes del Sindicat de l'Habitatge estan protestant contra aquest desnonament. De fet, intenten aturar-lo. Es va regulant el trànsit en aquest punt del carrer Tomàs Rullán, cantonada amb passatge del Pic de Peñalara. A mesura que avancen els minuts, va creixent l'expectació també de veïnats que van baixant. Es continu el moviment de cotxes i també de gent a peu en aquesta hora, en què alguns amb uniforme escolar es dirigeixen cap a les escoles. Com dèiem, impossible no saber d'aquest desnonament, una situació de vulnerabilitat que no han reconegut des de la justícia per Sucaina i que denuncia Miquel Duran des del Sindicat de l'Habitatge.
Treure molt de suport a la força, perquè l'única alternativa que teníem per defensar aquesta casa era en el carrer, perquè ni l'oficina d'entrenaments ha fet res, no li han donat l'informe de vulnerabilitat per lo saturat que està en serveis socials. Ja fa 3 o 4 casos que ens trobàvem amb aquests patrons, i això és són una família que s'adiquen a comprar locals i pisos del barri per especular, i avui treuen a la nostra companya entre els firmadors.
Tot i que els agents de la Policia Nacional haurien entrat a vés les 7 del matí a l'habitatge que comparteix Sucaina amb els seus 3 fills, hores d'ara continuen a l'interior de l'immoble. El desnonament estaria previst per a les 9:30.
Gràcies, Aina. Tornarem a connectar amb tu a les 9 del matí i faim ara una pausa després l'entrevista avui parlant de català i justícia.
Quan les dificultats semblen massa grans i sentim que no podem més. Quan la vida a casa nostra es complica i les forces s'acaben. Per aquests moments neix el SAIDIC, un servei pioner que dona suport a les famílies amb infants amb discapacitat intel·lectual i alteracions de conducta. I també per això reforçam el SAID amb 18.400 hores d'atenció a domicili, caps de setmana i festius. Professionals que retornen calma i confiança a les llars. Quan l'ajuda arriba a casa, tot canvia. IMAS, Consell de Mallorca.
Llega Blaufest Sports and Welfare. Unimos deporte y bienestar. Un fin de semana diferente lleno de actividades deportivas y de bienestar, talleres y mucho más te esperan en Blau Colònia Sant Jordi desde el 31 de octubre al 2 de noviembre. Aprovecha la ventaja especial para residentes. Reserva en blauhotels.com con el código Blaufest y disfruta un 10% de descuento. Blaufest Sports and Welfare.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
L'Obra Cultural Balear ha organitzat la taula rodona La llengua catalana a l'administració de la justícia de les Illes Balears. Les cites avui a les 6 de l'hora baixa, que en el Covell en volen parlar ara amb el president de l'Obra, Antoni Llebrés. Bon dia.
Bon dia.
Primer de tot, senyor Llebrés, quina és la situació del català en aquests moments al sector de la justícia a les Illes?
Bé, la situació del català és precària perquè assoleix un percentatge certament baixos d'ús si els comparam amb qualsevol altre àmbit de la vida social o administrativa. És a dir, diria que és el reducte que s'ha mantingut més impermeable en el procés de normalització lingüística que s'ha desplegat al llarg d'aquests 40 anys, per dir-ho amb una frase.
Quins són els problemes, els entrebancs, als quals s'enfronta la llengua dins aquests àmbits, dins l'àmbit de la justícia?
Bé, els entrebancs són diversos. És a dir, en primer terme, un marc legal que no resulta o no ha resultat fins ara favorable, perquè d'usos lingüístics que se prescriuen a la llei orgànica del poder judicial per part de diferents operadors, jutges, magistrats, fiscals, no afavoreixen l'utilització de llengües diferents en el castellà. I això ha valgut perquè el Consell de Ministres del Consell d'Europa repetidament, quan ha fet la monitorització descompliment de l'estat espanyol, de la carta europea de llengües regionals o minoritàries, hagi renyat a Espanya per no modificar aquesta regulació. Perquè en aquesta carta europea s'aproveu que a instàncies de ciutadà, és a dir, de justiciable, el procediment, que sigui penal, civil, etc., s'hauria de poder dur en una d'aquestes llengües diferents, és oficial de tot l'estat, diferents del castellà, no? I no ha estat així. Per tant, el Consell d'Europa repetidament insisteix l'estat espanyol a modificar aquest marc. Ara tenim una novetat des de l'any passat, perquè és una llei del 2024, que és la llei de dret de defensa, que permet un ús major del que se denomina el dret d'opció lingüística del ciutadà. En aquest cas, s'haurà de comunicar-se amb l'administració de justícia, és a dir, en jutjats i tribunals, però també de ser atès, és a dir, de rebre comunicació, notificacions per part de l'òrgan judicial corresponent, l'òrgan jurisdiccional corresponent que estigui entenent del seu cas. Jo diria que aquest és l'obstacle principal, un marc regulatori que fins ara no ha resultat propici. Després, evidentment, n'hi ha d'altres. Per exemple, la manca de capacitació lingüística suficient d'aquelles persones, d'aquells professionals que ocupen aquestes places de jutges, magistrats, fiscals. Nosaltres, a les Illes Balears, com se sap, tenim un dèficit de persones naturals del territori que copositin i que ocupin aquests càrrecs. Per tant, hi ha molts de funcionaris que procedeixen de la resta de l'estat, de la península, i com que l'administració de justícia no exigeix aquest coneixement de la llengua pròpia del territori, bé, trobem, evidentment, aquesta dificultat per part seva de poder exercir en qualsevol altra llengua que no sigui castellà. I després també jo hi afegiria una falta de suficient consciència degut en els hàbits, en els usos, dels advocats. Els advocats podrien fer un ús molt més gran de senyora catalana si ho volguessin, perquè hi tenen tot el dret i perquè, a més, avui en dia tenim una quantitat de recursos que facilitarien la seva tasca extraordinària. Mm-hmm. De formularis en català, textos legals traduïts, és a dir, en aquest moment diria que si un té voluntat de fer-ho d'aquesta manera, de fer feina jurídicament o davant jutjats i tribunals en català, també, no té excusa perquè té totes les eines en el seu abast per poder fer-ho possible.
En aquesta taula redona es parlarà també de les eines per exercir aquests drets lingüístics a la justícia. Quines són aquestes eines que tenen a l'abast els juristes?
Bé, en aquest acte hi participa també, però és un acte que organitza l'Obra Cultural conjuntament amb el Consell de l'Advocacia, que reuneix tots els col·legis d'advocats de Catalunya, amb el suport de la Facultat de Dret de la Universitat de les Illes Balears, del Govern Balear, a través de l'Institut d'Estudis Baleàrics i de la Col·legi d'Advocats de les Illes Balears. I un dels elements centrals que volen tractar avui a la baixa, evidentment, és justament aquest tema dels instruments, perquè d'un temps ençà, de manera molt recent, ha aparegut un portal de recursos jurídics en català integral, que se denomina compendium.cat i és fàcilment accessible per part de qualsevol usuari que vulgui cercar i trobar diferents documents, vocabularis, etc., que ha suposat una revolució en aquest àmbit. És un projecte, aquest de compendium.cat, en el qual estem adherits des d'aquí, des de les Illes Balears, perquè també té la mirada posada sobre el possible ús que en facin els professionals de les Illes Balears, estan adherits tant l'Obra Cultural Balear com la Universitat de les Illes Balears, l'Institut d'Estudis Balears i el Col·legi d'Advocats. Per exemple, vull posar un exemple només. Posa a disposició d'advocats formularis que poden utilitzar en procediments que tenen relació amb el dret civil propi de les Illes Balears. I formularis, evidentment, genèrics de qualsevol altra disciplina, no? A més d'estudis, de llibres, de vocabularis, com deia abans, que permeten, a toc de clic, diríem, trobar amb molta facilitat allò que el pot ajudar aquestes coses en català, si ho desitjo.
I doncs, aquest és un dels punts d'aquesta taula redona. Es parlarà d'aquestes eines per exercir els drets lingüístics a la justícia, però també de més qüestions. Recordem que és a partir de les 6 de l'hora baixa a Can Alcover, a Palma, l'ha organitzada l'Obra Cultural Balear, i n'hem volgut parlar avui en directe amb el president de l'OCB, Antoni Llebrés. Gràcies per haver estat avui amb nosaltres a IB3 Ràdio en directe.
Moltes gràcies a vosaltres, per sempre.
I també tornem a recordar aquesta cita a les 6 de l'hora baixa de Can Alcover, aquesta taula redona, la llengua catalana, l'administració de justícia de les Illes Balears, per analitzar la situació del català en aquesta administració de justícia, el sector de la justícia, també per analitzar quines són les eines i els drets lingüístics en aquest sector de la justícia aquí a les Illes. Avui hem volgut dedicar l'entrevista en aquesta qüestió i hem arribat ja a les 8:45, tot d'una podreu escoltar aquí a IB3 Ràdio la informació de cada Iña, les desconnexions insulars.
Serveis informatius d'IB3 Ràdio. Edició Mallorca, amb Toni Mateu.
Bon dia. El govern es compromet a dur aigua potable de qualitat a Manacor en un termini màxim de 2 anys. Per assolir aquest objectiu històric, l'executiu ha anunciat la licitació de les obres de la xarxa d'aigua en alta per valor de 21 milions d'euros i que farà que l'aigua arribi a la capital del Llevant des de Petra. En aquesta hora, quan són les 8:45, tot d'una vos ampliarem els detalls, però abans allò que volem és saber com se circula arreu de la xarxa viària de Mallorca. Per això connectam amb la Direcció General de Trànsit. Dani Fornés, bon dia.
Què tal? Molt bon dia. Pues bueno, en aquestes hores trobam retencions algo importants a la via de Cintura. Hem sentit endrats a l'altura de la Teulera. Ha hagut un vehicle que ha quedat averiat ocupant part del carril esquerre. Ja està retirat, ja està ficat dins el voral i ja no està afectant la circulació, però ha creat bastanta retenció. És a dir, ara pràcticament des de l'altura de l'estadi Balear fins a l'altura de la sortida cap a la carretera de Valldemossa hi trobaran retencions, i d'aquí un poquet més endavant tornaran a trobar retencions fins a la Teulera. També retencions en sentit aeroport en aquesta mateixa via, la via de Cintura, el túnel de Gènova, i les retencions habituals a l'entrada a Palma des de l'autopista d'Inca. Per la més tranquil·litat, és tot, bon dia.
Moltes gràcies, Dani Fornés, des de la DGT, 8:46, i Iker Hernández des del control tècnic. Nosaltres feim ara una pausa per a la publicitat, però tot d'una tornarem.
La llum, la mà, la tramuntana, el mercat del poble, Fora Vila, el silenci de migjorn, Mallorca, és ca nostra. I la volem neta, tranquil·la, plena de vida. La volem com l'hem estimada sempre. És responsabilitat de tots, dels que hi som i dels que arriben. Cuidem Mallorca, cuidem ca nostra. Informació oferida per la Fundació Turisme Responsable de Mallorca del Consell de Mallorca.
L'actualitat de Mallorca a l'informatiu matí. Serveis informatius d'IB3 Ràdio.
Ho han dit en començar, tots els usuaris de la ciutat de Manacor tindran accés a aigua potable de qualitat en un termini màxim de 2 anys. El govern s'ha compromès a aquest objectiu històric després això d'haver anunciat la licitació de les obres de la xarxa d'aigua en alta per valor de 21 milions d'euros i que farà que l'aigua a la capital del Llevant arribi. Des de Petra, Juan Luis Marcos, bon dia.
Bon dia. El projecte preveu la construcció d'una conducció que connectarà Petra amb Manacor, donant continuïtat a la xarxa que ja enllaça Maria de la Salut i Petra, i la construcció d'un dipòsit regulador que permetrà gestionar el subministrament d'aigua potable de manera més eficient. El conseller del Mar i del Cicle de l'Aigua, Juan Manuel Lafuente, ha destacat que aquesta actuació és una passa endavant per garantir el subministrament d'aigua de qualitat a Manacor i avançar cap a un model de gestió més sostenible.
Per intentar, a més, conservar els nostres aqüíferos, intentar reduir la pressió dels nostres aqüíferos i tenir una infraestructura que doni la seguretat que arriba l'aigua potable a Manacor i que solucionem una de les coses, un dels projectes estratègics més importants que té el govern, que té la conselleria, que té l'Ajuntament i que té Mallorca per la distribució de...
De moment, només els veïns de les barriades de Sa Volta i es Serralt disposen d'aigua de qualitat d'ençà del 2023, quan l'Ajuntament construïa una planta potabilitzadora pilot. El batlle de Manacor, Miquel Oliver, ha donat importància que l'arribada de l'aigua de qualitat sigui en responsabilitat de diferents administracions.
En l'arribada de l'aigua en Balta, tenim dues oportunitats. Primer de tot, és fer front al creixement que ha tingut Manacor i que se planteja aquest creixement lineal de fer front de, també, quan hi ha creixement de població, també hi ha creixement d'augment de consum. També la vallada, no renunciar en sa fer sa gestió i no agotar, també ho deies conseller, no tot a un, a tot un sistema.
I en l'àmbit de la política municipal, el grup de vots a l'Ajuntament de Palma tornarà a dur a ple el debat sobre el topònim, sobre el nom de la ciutat, és a dir, proposa que sigui Palma de Mallorca en lloc de Palma. Després això que la moció que va presentar al setembre fos tombada per tota l'oposició i també pels seus socis de l'equip de govern. El portaveu de la formació, Fulgencio Coll, ha insistit que s'ha de recuperar el nom de Palma de Mallorca perquè, segons el seu parer, hi ha motius històrics però també funcionals.
Coll vol que Palma se li afegeixi el de Mallorca al final, mentre que els seus socis del PP i les formacions d'Esquerra, més i el PSIP, troben que no hi ha debat i que el topònim ha de ser Palma tot sol com a l'actualitat. Vox insisteix, però, que s'ha de tornar a la nomenclatura anterior per valors històrics, culturals i funcionals, ja que evita que se confongui la ciutat amb altres localitats espanyoles. És per això que tornarà a presentar la proposició al ple de dia 30.
Ustedes dirán, ¿por qué de nuevo? Sencillamente porque en el pleno pasado, partido del equipo de gobierno dijo, no hay debate. Y yo digo, sí va a haber debate, por muchas razones. La primera es que, ¿por qué cambiaron ellos hace unos años? Y en segundo lugar, les pediré a los regidores, que son de Palma, que saquen el DNI, que miren lo que pone el DNI.
I l'entitat conservacionista Arca ha demanat a l'autoritat portuària de les Illes Balears que faci esbocar una caseta de petites dimensions que s'ha construït aquest estiu al passeig del Molinar de Palma, just a de vora el port, reformat, com recordareu, fa pocs anys. És una caseta aquesta on les barques hi depositen els residus provinent del manteniment i neteja i el restaurant del club també hi guarda el fens.
Segons l'entitat conservacionista, aquesta caseta perjudica la imatge del tram de passeig reformat i té un gran impacte en l'estètica del conjunt. Segons Arca, l'autoritat portuària de Balears s'ha reconegut que la caseta es va aixecar sense autorització, però té un caràcter temporal perquè ja cercant un espai definitiu per guardar-hi els residus nàutics. Arca recorda que va ser una de les entitats que va lluitar per preservar l'edifici històric del Club Nàutic del Molinar, on s'ubica el restaurant. El que és ideal, diu Arca, és que el restaurant s'hauria de limitar a utilitzar les instal·lacions de les quals té la concessió i que no hauria de concedir-li més espais com la caseta, que segons l'entitat és de mal gust.
I en l'àmbit laboral, Comissions Obreres denuncia que els treballadors de l'Escoleta Municipal de Valldemossa no han cobrat encara la nòmina del mes de setembre. Aquest sindicat fa saber també que el centre educatiu funciona amb un contracte públic caducat d'ençà de l'any 2020 i que la licitació del contracte del servei que va treure l'Ajuntament el mes de juliol passat va quedar desert. A més, segons Comissions Obreres, no s'incloïen les millores salarials acordades a l'àmbit autonòmic.
El parer del sindicat és que l'Ajuntament de Valldemossa incompleix el decret de mínims de la Conselleria d'Educació pel que fa a les ràtios de professionals i que el centre presenta mancances que afecten la seguretat de, tant dels treballadors com dels infants. Per això, Comissions Obreres demana al govern que intervengui de manera immediata.
També demanem a la Conselleria d'Educació que escolti les famílies que han anat a denunciar aquesta situació davant la directora i no els han donat cap resposta. Demanem a la Conselleria d'Educació que actuï i també li demanem a l'empresa adjudicatària Òmnium Educatiu que complesqui en els deures que té en les seves treballadores.
I per a la mare d'una proposta cultural, ambiental i també patrimonial, podrien dir, perquè avancen les obres de construcció de l'itinerari senderista East Mallorca Gran Recorregut 226, que ajuntarà els municipis de Manacor, Sant Llorenç, Son Cervera, Artà i també Capdepera per vorera de mar, però també per l'interior. L'objectiu és tenir enllestit aquest itinerari de gairebé 100 quilòmetres abans que acabi l'any i que sigui un reclam de turisme de natura, però també una oferta d'oci per als mateixos residents a Mallorca.
El Consell de Mallorca inicia aquestes obres el mes de juliol passat amb un cost de més de 900.000 euros i ara ja encara en la recta final. El projecte inclou l'anivellament del terreny, adequació de drenatges i ferm i també la col·locació de barreres de seguretat i senyalització horitzontal i vertical. El president del Consell, Llorenç Galmés, ha visitat aquestes obres.
Turisme respectuós en els visitants i respectuós en tots els residents. I és que aquesta ruta té una dificultat baixa, per tant, és pràcticament accessible per tothom que vulgui sortir a passejar, a fer deport i també a disfrutar de lo que és l'essència de Mallorca.
Com han dit, aquesta nova ruta, el Consell l'ha anomenada East Mallorca Gran Recorregut 226 i l'Obra Cultural Balear ha demanat que s'anomeni en català Ruta del Llevant. Segons el seu pare de l'entitat, posar un nom en anglès suposa despersonalitzar aquesta part de Mallorca que discorre el recorregut pel Llevant per aquesta comarca, pel Llevant, cosa que no passa, segons diuen, en la ruta del Gran Recorregut de la Pedra en sa. Acabant d'acabar, vos recordant que aquest cap de setmana, de fet, ja va començar ahir, és la Fira de Teatre Infantil i Juvenil de Vilafranca, que aplega i que ofereix més de 100 espectacles per infants i joves. Amb aquesta informació haurem arribat a les 8:55 minuts. Continua ara l'informatiu matí.
Continuem ara amb la cultura. Tornen a sonar els pianos per recordar-nos que és divendres i que la cartellera es renova amb propostes ben diverses per triar i remenar. Ens en fa una repassada Sandra Martínez.
¿Qué dices que pasó?
Se pasó de la raya.
¿Pero qué pasó exactamente?
Diuen que és la pel·lícula Manco Guadagnino de totes les seves. Caza de Brujas és un thriller psicològic amb una extraordinària Julia Roberts, professora d'una universitat elitista, que qüestiona la denúncia d'abús d'un alumne cap a un company i amic seu. Molta conversa sobre ètica, política, feminisme o xarxes socials en un film que recorda el Woody Allen més seriós i que va aixecar molta polseguera a la seva estrena a Venècia, amb crítiques que el consideraren un menyspreu cap al feminisme.
Cada any que vives... Ese mundo se hará más grande, más vibrante.
La vida de Chuck és una adaptació d'un relat de Stephen King, però el King més tendre. A través de tres actes ben diferents ens mostra la vida d'aquest home, començant pel final, per la seva mort. Diuen que pot recordar la vida secreta de Walter Mitty, Amelie o fins i tot Forrest Gump. I si vos fa peresa, penseu que el protagonista és Tom Hiddleston i només per veure'l ballar ja paga la pena.
Pronto ganaré mucho. Y cuando gane, liquidaré todas mis deudas y también las tuyas.
Torna-me i tornar i una altra pel·lícula que s'estrena a sales per cobrir l'expedient, però que d'aquí dos minuts, dia 29, podrem veure a Netflix. Parlem de Maldita Suerte. És la història d'un ludòpata que fuig a Macau, en fi, una tria qüestionable donades les seves circumstàncies, i que protagonitza Colin Farrell i Tilda Swinton. Dirigeix Edward Berger, director, entre d'altres, de Conclave, i diuen que té molts números per arribar als Oscars. L'estrena a sales, requisit per poder-hi participar, és, o sorpresa, obligatòria.
La fecha señalada para el desahucio es dentro de una semana.
¿Qué vamos a hacer?
Es tu casa y nadie te la va a quitar.
I de nou, doble ració de cinema espanyol. La Deuda és la tercera pel·lícula de Daniel Guzmán, un drama social amb tocs de thriller que ens parla de la gentrificació, de la crisi, de perdedors i de triomfadors.
No hay cocineros, están en la cárcel.
¿En la cárcel por qué?
Porque son de izquierdas.
Pues llame a unos de derechas.
Imposible, todos los cocineros de Madrid son de izquierdas.
Sí. I La Cena, un film en què els triomfadors i els perdedors són Franco i els seus, que volen celebrar la fi de la Guerra Civil amb un gran sopar a l'Hotel Palace de Madrid. Allà, però, no hi ha ni un cuiner, perquè tots eren rojos. Una tragicomèdia de tot un clàssic, Manuel Gómez Pereira, que protagonitza Mario Casas i Alberto San Juan.
Bajit, una cosa así no es propia de mí. No somos asesinos.
Un simple accidente és la palma d'or del darrer Festival de Cannes, una faula sobre la venjança amb molt de drama, però també amb punts de comèdia feta amb un grup d'actors i una furgoneta. No importa res més. Dirigeix Shafar Panahi, el director iranià enemic del règim, i no són bromes. Ha patit presó, se li prohibí fer cinema o sortir a l'estranger. De fet, el coguionista d'aquesta pel·lícula resta empresonat ara mateix. Tot això i moltes més coses aquesta setmana. Impossible no trobar res que vos faci el pes. Repasseu la cartellera i segur que hi trobeu.
I arribarem a les 9 amb els sons de la setmana.
Ella és la presidenta, per tant, si s'aprova una subida de l'ITS, podrà estar satisfeta de que l'hagi subit.
Ara demanen que se pugi molt, quan ells durant 8 anys pràcticament no la varen pujar gens.
This is an incredible day for the world, let alone the Middle East. So I just wanted to thank the media. They really treated it with respect.
Si no hi ha una pressió internacional, Israel no té per què seguir fent passes. Ha demostrat que s'ha saltat Salt del Foll i ha seguit amb tanta gent aquests dies.
Con usted han prosperado Ábalos, Santos Cerdán, Coldo. En la España de Pedro Sánchez, si trabajas, pagas. Si robas, cobras.
Hemos escuchado al presidente de la Junta de Andalucía decir que los médicos de Andalucía no han informado sobre los cribados a las mujeres que tenían esos cribados para no alarmarlas y crearlas ansiedad. ¿Y usted qué ha dicho? Nada.
Les llums il·luminen l'escenari.
Fiat, any rere any, va transcendint i superant el que són els límits de lo que és un esdeveniment cultural. És un esdeveniment social, és un esdeveniment solidari, és un esdeveniment inclusiu.
Els titelles són éssers formidables, guarden baix, dins dels uniformes, són còmplices de les perspectives. Et fan viure feliç.
I són ara les 9, resumim els temes més destacats aquest matí de divendres. El risc d'entrar en situació de pobresa a les Balears baixa més d'un 26% en un any, segons indica el darrer informe de la xarxa de lluita contra la pobresa i l'exclusió social. D'aquesta manera, la taxa se situa a l'11%, molt per davall de la mitjana estatal, on és del 25%.
Tot i el descens, els bancs d'aliments i entitats socials a les illes atenen de cada vegada a més persones. Aquestes organitzacions han identificat, a més, un canvi de tendència al nombre d'usuaris. No baixa durant la temporada alta com era habitual, sinó que es manté semblant al llarg de tot l'any. Gustavo Gómez és el coordinador de Càritas Eivissa.
Pues tenemos personas que durante el año o en invierno pues vienen a buscar alimentos, y en verano pues aunque estén trabajando pues tienen que reforzar esa alimentación porque tienen que dedicarle